per inconsciència i per mala fe.
Jo que volia,
jo que volia
que m'enterressin entre la platja. Ai, qui ho diria, i el firmament. I serem nosaltres, ai, qui ho diria, els qui t'enterrem.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit. Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so i avui del David García a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Una anàlisi de l'actualitat molt marcada, lògicament, avui pel ressò de l'anunci que el president Carles Puigdemont va fer divendres al Palau de la Generalitat, amb la data i la pregunta ja confirmades. Nosaltres també ens preguntem, no una qüestió única, sinó moltes avui. Per exemple, si aquest referèndum pot arribar a ser una realitat amb garanties, tenint en compte els termes en què s'està plantejant i després que no hi hagi hagut cap acord ni cap diàleg operatiu. Si és que es pot fer, ens preguntem també de quina manera i quin suport social i polític acabarà tenint aquest referèndum convocat sense cap pacte amb el govern espanyol, com tampoc amb les Corts. És veritat que ahir, a Montjuïc, a Barcelona, es visualitzava un suport important d'una part significativa de la societat catalana a aquesta iniciativa política, sense entrar ni en guerres de xifres ni en el fet si aquest suport és majoritari o no. El que hem de dir és que hi ha un problema aquí, i és que hi ha una convocatòria amb unes opinions molt legítimes, les que defensen aquesta sobirania de Catalunya i aquest referèndum, i també hi ha una legitimitat que és la dels catalans i del conjunt dels espanyols que defensen una legalitat que és contrària a aquesta iniciativa. A partir d'aquí, com es resoldrà la qüestió? Les entitats sobiranistes sumaven un suport popular important a aquesta consulta i caldrà veure si aquestes declaracions tan allunyades tindran en el futur immediat alguna mena de pacte. Si no, no sabem què passarà. Ens acompanyen per analitzar aquesta actualitat. Tenim Ignasi Planas, que és membre de l'executiva de reagrupament i també militant d'aquesta formació integrada en el PDeCAT. Senyor Ignasi Planas, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Ignasi. Gràcies.
També Ignasi Planas, que ens acompanyarà altres vegades, és també president de la Federació Catalana de Rugbi. Li agraïm la seva presència, avui no per parlar de rugbi, sinó...
Algun dia,
també, i tant que sí. I si surt algun tema relacionat amb el rugbi i Catalunya i el referèndum, també el pot comentar.
Gràcies.
Saludem també Joan Capdevila, diputat independent d'Esquerra Republicana al Congrés i membre de la Junta de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, que sempre li agrada que ho recordem, i a nosaltres també ens agrada.
És que si no m'aixeco i marxo, eh?
Senyor Capdevila, no comenci amb bromes. Bona tarda, com estem?
Moltes gràcies.
També tenim... Gràcies, igualment. Tenim també Marilem Barceló, regidora de Ciutadans de l'Ajuntament de Barcelona, que també ens acompanyarà altres vegades. Bona tarda.
Bona tarda i moltes gràcies per convidar-nos.
Gràcies a vostè per haver vingut. I saludem, finalment, Xavier Mulleres, que és portaveu del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona. Encantat, bona tarda i benvingut.
Moltes gràcies i encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Nosaltres també. Bé, ens centrarem en una qüestió concreta, que és el moment actual després que el president Carles Puigdemont anunciés, això sí, sense signar cap document encara, que el referèndum serà el dia 1 d'octubre i que hi haurà una pregunta concreta, i és si els catalans volem que Catalunya sigui un estat independent en forma de república. A partir d'aquí, què podem dir? També tenint en compte un fet molt significatiu, que és aquesta concentració organitzada per les entitats sobiranistes ahir amb el suport de bona part del govern català, amb el president Carles Puigdemont i diputats d'aquest bloc. Qui vol començar? És igual, eh? Si vol començar el senyor Ignasi Planas, ja que hem començat, és igual, eh?
Doncs sí, moltes gràcies. Bé, una mica una reflexió de base, no? La democràcia, ara que estem parlant molt de democràcia, una mica tots ens intentem defensar les nostres idees des d'un punt de vista democràtic, per més que els que avui en aquesta taula doncs, tinguem idees radicalment diferents sobre el futur de Catalunya, és ben cert que també ens mereixem un respecte els uns als altres sobre el nostre convenciment democràtic i sobre les eines democràtiques per portar endavant aquestes idees. A partir d'aquí, quan parlem de democràcia, des del meu punt de vista, sempre ara es parla molt de legalitat. Efectivament, és un dels elements que la defineixen. També el consens. Des del meu punt de vista, la democràcia és un joc de consensos, és a dir, d'acords que no necessàriament són majoritaris, però que ens porten a conviure des d'un punt de vista polític i social en pau. A Catalunya existeix un consens àmpliament reconegut, per més que no es comparteixi àmpliament i de forma continuada present en totes les enquestes que es fan, d'entre un 70 un 80% de la població que vol un referèndum sobre el futur polític de Catalunya, cosa que no vol dir que tothom vulgui votar que sí ni que tothom vulgui votar que no. I aquest consens no troba resposta. I aquest pas del president Puigdemont aquesta setmana, des del meu punt de vista, és un pas endavant en aquesta línia d'aconseguir que els catalans puguem dir quin tipus de país volem per nosaltres, per avui i per demà.
Si vol seguir amb la primera roda, Marilem, Barceló, i després els altres, naturalment.
Jo crec que és un pas enrere. És a dir, jo avui pensava, quan venia la tertúlia, que si es situéssim alguna tertúlia que segur que vau fer en el 2012, el 2014, ens trobarien al mateix punt. Exactament al mateix punt. És a dir, el 2012, doncs, el govern de la Generalitat va prometre el referèndum, el 2014 es va produir el 9N, i ens trobem a la mateixa situació. De fet, el senyor Puigdemont va prometre que declararia la independència unilateralment després de 18 mesos. Per tant, ens tornem a una situació de bloqueig. I no ho dic jo, ho diuen els fets, us diuen els aconteixements. No és un pas endavant, és un pas enrere. La pregunta és igual, la data és diferent i el resultat és un fracàs. I realment, aquests anys en el qual heu fet moltes promeses de referèndum, que sabeu que no teniu el recolzament de la llei, perquè la democràcia són consensos, però és que la democràcia representativa també és molt important. I quan es fa una, quan vols fer una acció que repercuteix en el conjunt de la sobirania nacional i que hi ha un congrés de diputats on hi ha una àmplia majoria, és allà on s'ha de debatre. I el que no podem fer en cap moment és prendre la decisió unilateralment. És a dir, tornem a dir el mateix, és a dir, és un èxit. Vosaltres ho veieu com un èxit i és un fracàs. I saps el pitjor que és? Que ens mantenim en una roda contínua, és a dir, des del 2012 han passat molts anys, i el problema que això ha comportat a Catalunya un bloqueig i una manca de gestió per part del govern de la Generalitat que pensa més en la seva ideologia partidista que no en les necessitats dels ciutadans.
Els agraeixo la brevetat en aquesta primera roda, senyor Capdevila, i després el senyor Mulleres. Jo, vaja, després poden intervenir en l'ordre que vulguin.
Discrepo en el sentit de que quan s'esmenta sobirania nacional...
Ella es refereix a Espanya, la senyora...
La senyora Barceló...
Que diu la Constitució.
Sí, sí.
A la qual una, és la legalitat...
Una de tantes, però és que estem parlant d'una nació
la Constitució...
que té més de 1.000 anys d'història i, per tant, les darreres últimes, si em deixa acabar, doncs ens han de, les hem de respectar, però volen dir el que volen dir. Catalunya i els països catalans conformen una unitat...
Quins països catalans, sisplau? Vull saber a què refereix quan diu països catalans.
Em refereixo a la Catalunya Nord, em refereixo a Catalunya, em refereixo a la Franja de Ponent, em refereixo al Regne de València, em refereixo a la realitat nacional que va construir la història. I si em permet, continuo.
Sí, sí, mirem de no interrompre's, però continuï, sí, sí. Si pot ser breu, ja li dic en aquesta primera roda.
Bé, els que creiem en una realitat nacional, creiem que la sobirania... resideix en aquesta realitat nacional. I aquesta és la que, modestament, creiem que volem que s'expressi. I reiteradament, en diverses ocasions, i segons la Guàrdia Urbana sempre menys que segons els organitzadors, però em sembla que abastament s'ha manifestat la voluntat del poble d'emancipar-se. I això es fa, no sé si perdent més o menys temps, jo també voldria que s'hagués perdut menys temps, però, escolti, ara tenim una data i veurem què diu el poble. Si Vox Populi, Vox Dei, clar.
Senyor Mulleres, del PP.
Sí, jo crec que estem amb un carreró sense sortida i el senyor Puigdemont i, bueno, i els partits i les entitats, que són, al final són satèl·lits dels partits independentistes, doncs el que volen és buscar una sortida a un carreró que no té sortida. Mira, abans es parlava de si havíem avançat o no havíem avançat. Estem una mica el que es diu el dia de la marmota. És a dir, tornem una altra vegada a fer el mateix que fèiem doncs en aquest cas fa 3 anys. I aquí tinc un titular, que era el titular de La Vanguardia, on s'anunciava una consulta el dia 9 de novembre del 2014. I el titular era Mas desafia Rajoy en pregunta i data. El titular d'aquest cap de setmana va ser el mateix, però en lloc de Mas posava Puigdemont. Puigdemont desafia Rajoy en pregunta i data. Perquè és exactament el mateix. Una qüestió que no... una consulta que no va tenir garanties, que no va servir per res, i que l'únic que serveix per allargar un procés, anomenat procés, que no ens porta enlloc. Ells ho saben. El senyor Puigdemont, els partits independentistes, ho saben, perquè saben que no poden anar contra la legalitat, que aquesta sí, la van aprovar la majoria dels espanyols i també la majoria dels catalans. I, per tant, el senyor Puigdemont sap que no pot anar contra aquesta legalitat i, per tant, l'únic que fa és marejar la perdiu i buscar una sortida. En aquest cas, el rugby seria tirar la pilota cap endavant, no? Tira la pilota cap endavant perquè no sap ben bé què fer amb la pilota.
Permetin-me que els faci una pregunta a cadascun dels dos blocs que més o menys estan representats, amb els matisos que calgui, avui aquí a la taula del Mirador. D'una banda, què diuen des de Ciutadans i del PP i des del Partit Popular en relació amb el que és evident, que és un suport important a la societat catalana, el fet de fer un referèndum? I la pregunta que els hi faig al senyor Planas i al senyor Capdevila és de quina manera es pot fer aquest referèndum amb les posicions tan allunyades en relació amb el govern espanyol. Anem per part, si volen, ràpidament, si poden contestar.
Primer hem de dir que les enquestes, jo crec que no ens podem refiar gaire de les enquestes, perquè...
Però com a mínim hi ha un suport...
Les últimes enquestes sobre les eleccions, cap ni una les va encertar. Per tant, ja ara em diu vostè, no, és que hi ha una enquesta... Bueno, és que les enquestes últimament no les encerta cap ni una.
Però la representativitat del Parlament, perdoni, representativitat del Parlament no, sí que és clara.
No, no,
encara que no tothom voti sí a la independència.
Es van fer unes eleccions al Parlament que precisament els partits independentistes es van dir que eren plebiscitàries. Van ser plebiscitàries fins que es van fer les eleccions. Quan van veure els resultats ja no eren plebiscitàries, perquè ja no els interessava, perquè havien tret més vots als partits que no eren separatistes, que no eren independentistes, que no els partits que sí que ho eren, no? I, per tant, en aquest cas, sí, els partits que volien separar-se d'Espanya de forma unilateral eren minoria en quant a número de vots sobre els altres partits. Per tant, en aquest sentit, aquestes plebiscitàries les va guanyar, com dirien els senyors independentistes, les va guanyar el no a la independència. Però, en tot cas, després, per al sistema electoral que tenim a Catalunya, doncs, van tenir majoria en quant a diputats...
Ulleres, això saps que és mentida. Això saps que és mentida.
No, és així.
I el referèndum, no, sí, si sortiria si sí o si no.
El que vol la gent...
Sí, el suport al referèndum, preguntava, no tant el sí o el no.
No, el que vol la gent és arribar amb una sortida dintre de la legalitat. I aquesta sortida dintre de la legalitat és estar dintre de la Constitució, estar al Congrés dels Diputats i estar amb un marc legal que ens hem donat entre tots i en el qual hem de buscar una sortida a tot aquest enrenoval que ens han portat els independentistes. Però no fent referèndums unilaterals, sense garanties legals, que al final no serviran per res, com dic, només per marejar la perdiu, perquè no tenen cap tipus d'efecte legal.
Potser la qüestió de referèndum unilateral ja seria més qüestionable, i en relació al que deia abans el senyor Planas, pel que fa al suport popular. Potser quan preguntes, no?, un referèndum unilateral que no sigui pactat, potser el suport baixa, també és veritat, això.
Sí, això ho veurem, això ho veurem el 1 d'octubre.
A l'1 d'octubre jo crec que no ho veurem, però i ho sabem tots que no ho veurem i sabem tots que no es pot fer. I jo crec,
ho rescatarem.
Jo crec que no es farà, i a més dic una cosa, jo crec que el pitjor que hi ha és prometre a la gent una cosa que no es pot complir. I això porten 5 anys fent promeses i sabent que no es farà. Per tant, això és enganyar a les persones que legítimament poden pensar i sentir. Tu, el teu sentiment és molt respectable. Jo mai, jo sempre respectaré un sentiment independentista, el que és evident que tenim un marc legal. I aquest marc legal que vosaltres rebutgeu tant és el que permet una autonomia a la Generalitat de Catalunya, és el que permet una certa autonomia en els ajuntaments. Per tant, jo crec que saltar-se la llei no es pot fer. I el pitjor, saps el que és? Que sabem perfectament i tenim la premissa de que no ens podem saltar la llei, perquè no ens podem saltar la llei, el que es crea amb això és falses esperances, aquell que té aquest sentiment, i sobretot pot generar crispació social i pot generar enfrontiment, quan els polítics el que haurien de generar sempre és unió i consensos.
Mira, és altament indignant que traguem el tema de l'enfrontament, ja deixant veure doncs, que aquest és un moviment pràcticament subversiu, pròxim a la violència.
Això no ho he dit si el...
No, però ho has deixat entreveure. Quan, si per alguna cosa es caracteritza aquest moviment...
Al moderador li demano, jo no he parlat...
Aclareixi,
jo,
si vol.
Jo el que dic és que...
Jo t'he sentit perfectament, val? I llavors, falses expectatives
que
generaran aquí una agressivitat... Mira, quan abans el company Molleres parlava de l'enrenou que hem creat els independentistes, el que faríem bé és de recordar que si actualment hi ha tanta gent que ens sentim malament dins d'aquesta organització política que és Espanya, és precisament pels incompliments sistemàtics de l'Estat espanyol en quant al respecte tant d'infraestructures, de llengua, de respecte a l'ensenyament, de respecte en el que representa una identitat nacional que vosaltres potser considereu que no existeix, però que resulta que molts dels que vivim en aquest país considerem que Catalunya és una nació i mereix com a tal tenir uns drets polítics, també. Perquè l'autonomia de Catalunya no neix de la Constitució espanyola, perquè existia abans, fins i tot, de la Constitució espanyola, abans, fins i tot, de la dictadura de Franco, i, per descomptat, en tota la història del nostre país. A partir d'aquí, quan Catalunya no es troba bé dins d'Espanya, quan una gran part de la població no es troba bé dins d'Espanya, el que ens agradaria sentir, més enllà de les amenaces i dels retrets i de la invocació a la constant legalitat que no es pot modificar de cap manera, és dir, quina és la proposta que té l'estat espanyol per millorar el sentiment dels catalans respecte a Catalunya. I el conjunt de mentides que hem patit els últims anys, que vosaltres dieu que és el que els independentistes hem creat, el conjunt de falsedats que hem caigut en aquest estat que constantment treu els recursos d'aquest país per donar-los a fora, és el que a molts ens ha fet arribar, jo ja potser d'abans, però a la conclusió de que aquesta relació entre Catalunya i Espanya avui dia no té solució. Amb interlocutors com el govern espanyol i els seus socis de Ciutadans, no té solució i, per tant, tirem pel camí de dir, preguntem-ho.
La primera falsedat és això que ha dit, de que si Catalunya separés de la resta d'Espanya, bueno, això seria la glòria, no? Per tothom que visca aquí, tothom
no viviria... necessàriament.
Seria un idili, no? Seria un paradís per tothom. I no és veritat, això. No,
perdoni, senyor Bulleres,
no poden enganyar la gent.
Sí, abans de seguir, no poden enganyar la gent. Només aclarir, i permetin-me que intervingui una mica de mediador també, aquí ningú, absolutament ningú de cap tendència ha dit que hi hauria violència, ni que hi havia... No ho dic només en favor de la senyora Marilén Barceló, sinó també a favor del senyor Planes, que amb tot el respecte defensa amb les seves idees legítimes, aferrissadament, però no pas fent cap crida a la subversió de res.
Una qüestió referent a això, vull dir que si hi ha problemes d'inversions, si hi ha problemes de renda, si hi ha problemes de govern, en general, de govern de recursos públics, això es pot arreglar,
sí? Doncs,
millorant els governs, canviant els governs. No, és com si jo li digués que la ciutat de Barcelona, que està molt agreujada pel govern de la Generalitat en quant a inversions, per exemple, en el metro i en altres inversions, Barcelona s'ha de separar de la Catalunya. Com bé, estem agreujats perquè no ens donen inversions, ens hem de separar de Catalunya. No, veritat que vostè em diria, ui, això és una tonteria. Doncs escolti, doncs és el mateix. No, el que hem de fer és millorar les inversions i millorar recursos públics, i això es pot fer amb Catalunya, evidentment, dintre d'Espanya, perquè, a més, Catalunya amb la resta d'Espanya arribarà molt més lluny, perquè a nivell internacional tindrà moltes més maneres de millorar les inversions, l'economia, la tensió social, les pensions. És que
com
no, no té res a veure.
Com s'ha vingut, anirà... demostren.
No. Evidentment és que si estigués, si Catalunya estigués fora de la resta d'Espanya...
Això és un futurible.
Tot això està molt clar. A nivell econòmic seria un daltabaix i una fallida important.
Això ja ho veurem.
A veure, Marilén Barceló havia demanat la paraula i senyor Capdevila també.
Jo crec que a vegades sempre es delega la responsabilitat, i el govern del senyor Puigdemont ho acostuma a fer molt. Hi ha molta calma i tranquil·litat. Quina ha estat la inversió d'aquest govern de la Generalitat a les escoles bressol? Zero. Quina ha estat la inversió, per exemple, amb la partida de la indústria? Un 11% més baix. És a dir, quan té competències i quan pot gestionar, no ho fa bé. Està recaudant un nivell d'IRPF important. No, és que és la realitat, no, parlant de la gestió.
Vostè llença sempre... dues dades, però resulta...
No, si puc llençar moltes més, el que passa que no em pensaria posar...
No, però no. Li puc rebatre una amb una. Perquè resulta que la demografia de Catalunya està fent que actualment es tanquin línies d'escoles bressol i, en canvi, les faltin als instituts. I que les xifres de producció industrial de Catalunya siguin les millors en l'última dècada.
Perdoni,
coses que siguin certes.
Els havia dit al principi que...
Jo dic coses que són certes. A les escoles bressol, no. A l'escola bressol, parlem de les escoles bressol, que jo posava com a exemple, Escoles Bressol va ser una iniciativa legislativa popular que deia que les places, i ho va signar el 2010, tenien que dividir-se en tres: aportació de les famílies, de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona. Saben el que s'ha rebut d'aquesta aportació de la Generalitat? Zero. I jo dic una cosa, si el senyor Puigdemont està tan interessat en defensar els interessos dels catalans, de tots els catalans, com és que no va anar a la reunió dels presidents autonòmics i va deixar la cadira buida? Perquè no ho va fer?
Perquè té altres coses amb què perdre el
no,
temps.
No, perquè s'equivoca. S'equivoca. El senyor Puigdemont no representa únicament una ideologia partidista,
sinó que ha de
representar el conjunt dels catalans.
ja ho ha dit clarament, Marilén Barceló, que s'equivoca i, segons el senyor Capdevila i el senyor Planas, no.
S'equivoca i vostè representa la crispació.
No.
Sí, sí, i la seva actitud no, ho demostra.
No.
Escolti...
No anem per allà perquè perdràs el
17%, debat. 17%... No, guanyi'l vostè, ja el dono per guanyar.
No.
Escolti,
no.
Nosaltres representem la il·lusió. Vostès representen la repressió, no. La legalitat. La legalitat espanyola, per Déu. És que hem guanyat el partit. L'1 d'octubre, la il·lusió omplirà el carrer. Perquè, a més, el nostre projecte sí que és il·lusionant, perquè és el de construir un nou país. El d'acabar, per seguir amb números, el 17% de la població que produeix el 19% del PIB només rep el 7% de la inversió. I això li diu un ponent a la última llei de pressupostos de l'Estat. Són així els números. Ser espanyols és un mal negoci. Ho ha sigut des de fa 300 anys.
És una realitat.
Escolti, sí, passa el mateix amb la ciutat de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
Ja
i per això Barcelona... No, sí. És que és el mateix. I Barcelona no li diu, ens hem de separar de Catalunya. Veritat que no ho diu vostè, això?
Jo és
que,
exactament li, el mateix. Això, a la
meitat d'inversions dels impostos que paga Barcelona.
Si li diria això a Barcelona, que ha portat una quantitat considerable per acabar la línia 9 del metro, que era competència de la Generalitat. Li diria el mateix, que és un mal negoci?
Doncs sí, sí.
Són regidors de l'Ajuntament de Barcelona i suposo que no defensaran que Barcelona té una realitat nacional històrica independent de Catalunya. Oi que no?
No ho defensen doncs, si això. Això. Em sembla que cap grup municipal,
Barcelona, Barcelona és molt més antiga que sí? Catalunya, però molt més, perquè Barcelona té 2.000 anys d'història. Em sembla que Catalunya ara, no és tan antiga.
Ara els nostres oients...
Sort que no ens havíem de desviar, senyors?
És més que un club.
Senyor Ignasi Planas, deixin-me un momentet recordar als oients que avui compartim el mirador de l'actualitat amb aquestes dues posicions clarament reflectides sobre el referèndum i la pregunta, amb Joan Capdevila, diputat d'Esquerra al Congrés, amb Ignasi Planas, dirigent de reagrupament i militant del PDeCAT, també, Marilén Barceló, regidora de Ciutadans, i Xavier Mulleres, portaveu del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona, també, com Marilén Barceló de Ciutadans. Senyor Ignasi Planas, que em sembla que anava rebatent algun argument, però havia demanat la paraula, i potser m'agradaria que em contestessin el senyor Planas i el senyor Capdevila sobre com creuen que es farà aquest referèndum. Si pot ser sense interrupcions, sí, després diran la seva als altres.
Miri, la realitat fàctica de com es realitzaran, un imagina unes eleccions, però aquí hi ha un element previ que és més important fins i tot encara. El fet, el convenciment d'aquest referèndum es farà i es faran circumstàncies de poder-se celebrar amb normalitat, el dona el convenciment, efectivament, en el seu moment ho veurem, de que la gran majoria del país vol aquest referèndum. El senyor Mulleres deia, no podem fer cas de les enquestes, correcte, precisament per això volem un referèndum i no una enquesta.
Fem eleccions.
Les eleccions.
Fem eleccions, a veure quins resultats són.
Perdó, quan vostè diu, senyor Planas, en forma d'eleccions, vol dir que no descartarien, des del bloc sobiranista, que la forma més viable podria ser fer com si fossin unes eleccions? És a dir, que formalment es convoquessin eleccions no. O no aniria per aquí la cosa?
No aniria per aquí perquè les eleccions poden ser un mètode de desviar, per dir-ho així, la impossibilitat d'un referèndum. Però quan parlem del referèndum i del convenciment de que ha de ser així, és pel convenciment democràtic de que hi ha una gran majoria del país que desitja un referèndum. En aquest sentit, quan es fan els números sobre si havia de sortir el sí o si havia de sortir el no, hi ha un fet cert, que és que jo no he sentit a la gent de Catalunya Sí que es Pot, per exemple, que tan alegrement a vegades se'ls ubica a la banda del no manifestar-se en contra del referèndum, sinó que precisament sovint, i avui hem vist com el seu representant a la mesa del Parlament, el senyor Nuet, és encausat per haver defensat un debat sobre precisament la celebració del referèndum, doncs precisament estan al costat d'aquesta celebració del referèndum. Una altra cosa és que, com ha dit el senyor Nuet, no sabem si ell votaria sí o no.
Ell concretament ha dit que no és independentista.
Correcte. Però, sí. A partir d'aquí és quan aquesta força del convenciment democràtic de que a partir de la participació dels ciutadans decidirem el nostre futur, i quan aquest nosaltres, per molts, no és el nosaltres d'Espanya, sinó que és el nosaltres de Catalunya, aquesta és la gran diferència de la legitimitat democràtica. Si vostès diuen, no, l'única legitimitat és la constitucional espanyola. Molt bé, doncs jo li dic, la legitimitat meva també té una arrel nacional, catalana, també té una arrel de consens del que jo considero que és el meu poble, que no és Espanya, que és Catalunya, i a partir d'aquí és quan la realitat de la manifestació democràtica del referèndum del dia 1 d'octubre pren la força de poder-nos constituir com a estat independent. A partir d'aquí ens tornaran a dir, no, però la Constitució això no ho permet. Val. la Constitució no ho permet.
Parèntesi, hi ha experts en Constitució que diuen que sí, que
ho permet. Jo crec que ho permet.
Si la ciutat de Barcelona no es volgués separar de la resta d'Espanya,
però quina...
Si la comarca, les comarques de Tarragona, la província de Tarragona...
Quines manifestacions hi ha hagut al carrer?
No es volgués separar. Veritat que vostès els obligarien, perquè dirien que és Catalunya, no?
Sí, sí, però...
Vostès tampoc vos creuen amb això?
No, amb quina...
No, miri...
Em parla d'una cosa en la que no creuen.
Li posaré un exemple perquè vegi que sigui crec. Catalunya, hi ha dues realitats nacionals. La catalana i, per exemple, l'aranesa. Quan jo els hi feia broma, que vostès veig que no l'han entesa, de si resulta que Barcelona és una realitat nacional al marge de Catalunya, que, evidentment, ningú se li acudiria defensar això, estic segur que tots els catalans respectaríem l'autodeterminació de l'Aran com a realitat nacional pròpia. Aquesta sí que seria una alternativa que vostès haurien de dir. Escolti, però no permetrien la independència de l'Aran? Doncs sí, perquè té una llengua, té una història, té una identitat pròpia. A partir d'aquí, el que vostès intenten negar, no, però esclar, és que l'Hospitalet sortirà que no, llavors què farem? No, no, els països pensen en el conjunt dels països. I si té un greu problema a Espanya, i per això no és un estat normal que s'hagi unificat com hagi fet França o com hagi fet altres estats d'Europa, és que tenim claríssimament la sensació de que els governs de Madrid pensen molt en Madrid i en els governs de Madrid, i en canvi no tenen una idea pel conjunt de l'estat espanyol. Però... I això ens ha fet sentir fora d'aquesta realitat.
De tota manera, també hi ha molts catalans que senten com a seva la nació espanyola, això.
Evident,
naturalment.
Bueno, la majoria.
I són catalans.
La pregunta era com es farà el referèndum.
Això no és un nivell de catalanistes.
Sí, com es farà? Vostè, com creu que es farà? El president Puigdemont tindrà recursos?
Em permetrà que faci una...
Breument, perquè ens queda poc temps.
Una cosa molt lletja, que és contestar una pregunta amb una altra.
Ah, sí.
Però la meva resposta és com ho evitaran. Si la meva mare, amb 70 anys, està esperant la butlleta per sortir al carrer i anar amb tota la seva il·lusió del món a votar a on li toca votar, sí,
no,
què faran?
Això no ho discuteix
què
ningú.
Faran?
La qüestió és...
Com faran per evitar tanta bona gent...
El que no es pot prometre...
Enganyada com qualsevol altra, perquè no podem tractar de tot. I sobretot els oients d'aquesta ràdio, que m'he repassat una bona colla d'enquestes i resultats, i vostè em guardarà de mentir. Com ho faran vostès apel·lant a la legalitat, allò tan seriós?
Vostès saben que això...
Aquest estat tan curiós que s'enfonsa el Banc Popular i anem corrents a vendre les accions que hi teníem abans de temps. S'està discutint... Fa una hora s'està discutint al Parlament de Madrid. D'això en volem marxar. És tan senzill com això.
Bé, ens queden...
Prefereixen el 3%. Prefereixen el 3%.
Ja tardava, hem sortit.
Se prefereixen la corrupció del 3%.
Preocupis del seu partit, sisplau.
Porten 5 anys dient volem marxar.
No, s'equivoca.
No m'equivoco.
Portem 300.
Bueno, però...
Portem 300 i ni la dictadura ens ha aturat.
El que no podem fer, i de veritat, perquè... Hi ha molta gent de bona fe, el que no poden fer... Vostès saben que aquest referèndum, tal com vostès ho plantegen, no es produirà. I el que no poden fer és enganyar gent com la seva mare.
Insisteixo que això s'està gravant.
Enganyar la gent dient que això es produirà i que, depèn del resultat d'aquest referèndum, Catalunya separarà la resta d'Espanya. Perquè vostès saben que això no és veritat, no pot ser, perquè un referèndum així no es pot fer, segons la legalitat, i no pot tenir garanties per fer-se. I, per tant, és enganyar la gent. I el que no poden fer és continuar enganyant la gent, perquè la majoria de la gent, la majoria dels espanyols i dels catalans van votar unes regles de joc que diuen que això no es pot fer.
Potser vostès defensarien l'alternativa de debatre-ho al Congrés i al Senat amb el president Puigdemont, com es va fer en el seu moment amb Ibarretxe, que això és el que està proposant.
No. És que l'alternativa és aconseguir una majoria al Congrés dels Diputats per canviar la llei...
Segueixi. No, acabi d'explicar tot el procés.
No,
és molt llarg, eh?
Sí. No fem trampa.
No,
llavors sí que estem enganyant la gent.
Aconseguir una majoria al Congrés dels Diputats...
O sigui, dos terços, eh?
No, vostès...
De les dues càmeres...
Però, escolti...
Que es dissolguin... que es convoquin eleccions...
Vostè que li agrada el rugby, vostè jugarà al rugby amb les regles del futbol? No, veritat, jugar al rugby amb les regles del rugby.
El que no farem és jugar amb les mans lligades a l'esquena.
I fem política i gestionar un país amb les regles que s'ha donat al propi país. No enganyem a la gent.
Marilén Barceló, si vol, però segons, eh?
Jo simplement crec que el que necessita Catalunya és un govern que doni estabilitat, un govern que doni unió, un govern que inverteixi en els temes importants que s'interessa als ciutadans, que s'aixequen pel matí i van a treballar i tornen a casa, i que aquells que proposen saltar saltar la llei, no ho podran fer.
Bé, em sembla que això de com un govern que governi coincidiríem tots, no? Sí, ho deixem aquí, amb les posicions allunyades, però que han debatut aquí cívicament. Gràcies, senyors. Marilén Barceló, de Ciutadans, Xavier Mulleres, del PP,
gràcies.
Joan Capdevila, d'Esquerra, i gràcies. Ignasi Planas, del PDeCAT. Adéu-siau, bon vespre.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.